una situación de angustia económica o de desamparo institucional. Hoy, precisamente, ha comenzado el plazo de 3 meses para que las víctimas de los accidentes, de ambos accidentes, puedan pedir las ayudas.
Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està l'arquitectura responsable, igualitària i un escriptor que aplega qualitat i vendes passen avui per l'Aviador? Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom.
La construcció d'habitatges, tenint en compte la perspectiva de gènere, va néixer com a concepte als anys 70. Avui encara s'estudia i és realment quan se comença a aplicar, com ens explicarà tot d'una l'arquitecta Cristina Llorente a la secció setmanal dedicada al paisatge invisible. Després rebrem a la llibretera Maria Cuenet, qui ens parlarà avui d'un autor prou conegut i popular, com és Eduardo Mendoza. I acabarem amb més llibres i amb una altra llibretera d'exportació, podríem dir. És na Carme Florit, qui d'ençà que acabava de tancar sa botiga física que havia oberta a Lleó va continuar en sa llibreria en línia, que de fet té molta demanda d'obra menorquina des de l'exterior.
Sí, sí, 6 minuts arranca la cultura IB3 Ràdio, com dèiem, a Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
Com estàs?
Bones tardes, molt bé.
Molt bé. Idò, avui dedicam la secció a com dissenyar habitatges en perspectiva de gènere, cosa que en la teoria crec que tots i totes ens podem acostar a esbrinar, diguem, un camí. A la pràctica, precisament, molt de camí per recórrer encara.
Sí, sí, sí. I començam recordant per enèsima vegada, no?, que partim d'aquesta dicotomia entre producció i reproducció, que en termes d'espai la podríem traduir en aquest espai públic que té a veure amb la producció i, per tant, en allò masculí, i en l'espai privat o domèstic que té a veure amb tot allò femení, en les cures, no?, i amb aquests treballs reproductius, no? Clar, amb aquesta dicotomia, amb aquests dos termes confrontats, diguem que tenim claríssim que l'habitatge correspon a l'espai domèstic. La setmana passada ja xerràvem, no?, d'aquesta frontera entre allò públic i allò privat, també a dins l'habitatge. Però aquí se mos enceta una paradoxa, no? Si l'habitatge és l'espai domèstic i, per tant, més relacionat amb les dones, vull fer un parèntesi i recordar que sempre que xerra d'això, xerra en termes generals, val? Que llavors, sempre que faig una xerrada d'aquestes, ja, pues el típic home que aixeques la mà, jo pongo la lavadora, sí.
Galletita.
Però xer sempre en termes generals, val? I deia que existeix aquesta paradoxa de que si l'habitatge, que és l'espai domèstic, és l'espai, diguem, de les dones, resulta que aquests habitatges normalment també estan dissenyats des d'una perspectiva patriarcal, que no fa més que reproduir una altra vegada aquestes jerarquies de poder, no? Per tant, això tampoc no és coherent, no? Quin objectiu podríem dir que té aquest disseny, en aquest cas d'habitatges, en perspectiva de gènere? Per una banda, incorporar l'experiència en el disseny, que és una cosa que pot semblar molt lògica, però que, en el cas del disseny d'habitatges, de la distribució dels habitatges, no ho trobam pràcticament mai aplicat, no? De tal manera que posem en primer plano aquestes vivències personals, no? I també les contingències actuals. No vivim igual que fa 50 anys, ni tan sols, no? Per tant, aquell lloc on vivim, sí o sí, hauria d'estar en consonància tant en la societat com en l'època actuals. I com dèiem, l'arquitectura, igual que l'urbanisme, també ha servit i segueix servint per accentuar aquestes diferències socials, no? Pensem, per exemple, en les grans arquitectures, no? En l'arquitectura religiosa, amb els temples, amb els castells, amb els palaus, no? que evidencien, no? aquestes diferències socials, i ho volen fer, ho fan ben aposta, no? De demostrar poder o demostrar superioritat o inferioritat en segons quins casos, no? I això també ho fa, clar que sí, l'habitatge, no? En el final, la casa on vivim la podríem comparar amb la roba que vestim o amb el cotxe que conduïm, o no, no? O que no conduïm, no? En el sentit clar, de que mos bé demostra,
bici,
efectivament, però amb una bici dorada.
Tens glamour. Ets sostenible, però amb glamour. No està renyit.
Sí. I, de fet, a part de l'arquitectura, totes les teories de les proporcions, per exemple, sempre han reflectit aquests valors masculins. Jo, durant la carrera d'arquitectura, ara ja no sé si s'emplea, jo m'imagino que no. Però hi havia un llibre que pesa moltíssim, és un llibre enorme que tots els estudiants d'arquitectura mos havien de comprar, que era el famós Neufert, és un llibre blau gigant.
El conec fins i tot jo, que no he estudiat arquitectura.
Aquell llibre mostra totes les mesures possibles de tot allò que puguem dissenyar en un moment donat, no? I aquests dibuixets reflecteixen també aquestes jerarquies i aquestes distribucions de poder, perquè, per exemple, mostren tots els dibuixets, totes les mesures referides a la cuina, la persona que hi apareix és una dona, mentre que totes els dibuixets i les mesures referides, per exemple, a cotxes o espais que ocupen cotxes, apareixen homes, no? O jardins, per exemple, també apareixen homes. Per tant, això deixa molta constància d'aquestes...
No, estic riguent perquè, clar, soy el de la lavadora, sí. Jo me poses un jardí i directament no sé ni on mirar. No sé què es fa en un jardí, efectivament, a part de mirar les flors.
Però
sí, m'estic rient,
però
això.
Hi ha molts...
Sí, i el bricolatge.
El bricolatge, també.
Que ha fet molt de mal.
Que és, te diré, que és l'única tasca domèstica en sa que els homes estan per damunt de ses dones en quant a realització d'aquesta tasca.
Sí, perquè també requereix certa força, és de cosa de dir, mira el que he hecho.
Clar, també les convencions estètiques, igual que aquestes proporcions, pensem també, per exemple, en l'ombre de Vitruvio, no? Les proporcions d'un ésser humà sempre han estat representades, també amb el modulor de Le Corbusier, amb una figura masculina, no? I ara que nomen Le Corbusier, vaig a llegir una cita seva. Le Corbusier ja és una persona que me genera moltes contradiccions. Sí, perquè moltes vegades xerra molt bé de la seva arquitectura, realment és una arquitectura icònica que ha marcat un camí, que ha obert moltes finestres, no? de cap a la modernitat, però després Le Corbusier pues, era qui era, no? I deia coses com, deia, sa dona serà feliç si el seu home és feliç. El somriure de les dones és el do dels déus. I una cuina ben feta representa la pau de la llar. Feis de la vostra cuina el lloc del somriure femení.
Ostres, però és un anunci d'aquests dels anys... Sí,
l'han d'ubicar també en aquest senyor.
Clar,
no?
Però és així. Jo he vist anuncis d'aquests... que ara són vintage, però que són molt rancis, no?
De... Sí, també de...
I sort, hi ha la família perfecta, la dona a la cuina, de fet, de la teva cuina, sí.
De l'American Dream, també, no? Era una cuina molt grossa, amb molts electrodomèstics, no? I Somo, con el cortacésped en el jardín.
Hombre!
Clar, si pensam o si miram un plànol de Seville-Savoie, de Le Corbusier, veurem que sí, que hi ha una cuina ben grossa, ben il·luminada, que efectivament pot generar aquest somriure de sa dona, que diu ell, no? Però aquesta cuina apareix separada dels espais comuns, del menjador i de sa sala, a través d'un altre petit espai, val? Sí. Com diríem que és un espai intermedi, però que fa que efectivament existeixi aquest somriure, però que aquest somriure sigui invisible de cara en els espais que podríem dir més públics o més comuns de sa casa. Exacte. En canvi, un altre senyor de l'època, ell de Font Cerdà, que recorden que va dissenyar el Pla d'Eixample de Barcelona, deia, no s'enduen ses cuines la millor part en la distribució de ses peces d'una casa. La seva superfície és escassíssima i els seus sostres massa baixos. A més, són fosques, mal ventilades i fumoses. Resulta que quan Ildefons Cerdà va projectar l'Eixample de Barcelona, se va trobar amb uns habitatges que duen ses cuines de cap en els patis interiors. És a dir, tornaven a fer aquest espai invisible, tornaven a amagar aquest espai, diguem, més orientat a l'ús femení, no? I ell va voler dissenyar una sèrie d'edificis que duen sa cuina a les façanes principals dels edificis. No li va anar massa bé, això, val? El varen criticar moltíssim, sí. I això no va prosperar, i hi ha molt pocs edificis que mantenguin aquesta distribució. Però sí que Ildefons Cerdà, com a senyor de principis del segle XX...
Però amb estructures translúcides, perquè...
No, amb finestres.
Finestres.
O sigui, perquè...
Perquè se pugui moure.
Efectivament. Molt bé. Sí. Però ja t'ho dic, no va ser un... Era massa modern, segurament, per la seva època, i això no va prosperar, no se va entendre, no? Clar, realment, la casa, com aquest espai de protecció i de descans, així com la coneixem ara, el concepte casa que coneixem avui en dia, té poc més d'un segle i mig, diríem, no? Perquè podríem dir que aquest origen de la casa... el trobam a finals del segle XIX, principis del XX, que és una casa per a la família victoriana. Val? Les primeres, diguem, els primers plànols de cases com a tal, que, com a cases que coneixem ara, serien aquests de les cases victorianes. I resulta que apareixen justament quan se formalitza l'estructura familiar, no? I la casa respon en aquesta estructura. Diguem que és una casa per uns habitants ideals, per unes famílies ideals i per aquesta estructura familiar com a que agafa pes en aquest moment, no? I si tornem a la cuina, clar, podem veure que abans, o sigui, abans, molt, molt abans, era poc més que una llar de foc, no? Bueno, podríem anar a les coves prehistòriques, on hi havia, això, una foganya, on se desenvolupaven al voltant de la qual se desenvolupaven les diferents activitats, però si ja anàvem cap en allò construït, podem pensar, per exemple, en les cabanyes celtes preromanes, que estan xerrant de l'any 3000 abans de Crist, on continuant tenint aquesta llar de foc, que podem assimilar a la cuina, perquè allà s'hi cuinava, allà s'escalfava sa gent i allà se reunia sa família, no? Però no hi havia un espai de cuina com a tal, val? Per tant, en aquests primers habitatges, recordem abans d'aquesta casa victoriana que dèiem, molt abans, diríem que l'espai s'adequa molt més en els mitjans i a les necessitats de les persones que hi viuen, no? També podríem xerrar, per exemple, de les cases pasiegues a Cantàbria, on era un únic espai que s'ubicava de manera elevada a damunt les quadres per aprofitar la calentor dels animals, no? I allò que passa amb aquesta casa victoriana és que hi ha una especialització dels espais, és a dir, començam a compartimentar, començam a trobar aquestes casetes, no?, a dins la casa, doncs unes casetes corresponen als dormitoris, altres als menjadors, altres a cuines, altres a sala d'estar, no? I aquesta distribució, aquesta idea d'esquematitzar de qualque manera les funcions d'una casa, és la que arribarà fins en els habitatges contemporanis, no? El que també podem dir ara que són cases de promotora, no? Que al final són cases que el que van és aprofitar la edificabilitat que tenen, cerquen unes distribucions estàndard per uns habitants o unes famílies estàndard que no existeixen en realitat, no? I que el que fan és, com de qualque manera, perpetuats estereotips, no? Dèiem això, que esquematitzen les activitats, que s'hi fan a l'interior, i llavors, per altra banda, això fa que se menyspreïn els cicles vitals i les circumstàncies temporals. Per exemple, el que xerraven la setmana passada de la pandèmia, no? D'aquestes cases poc flexibles, que ja ho eren, però que tot això se va evidenciar quan hi varen haver de quedar tancats un parell de mesos, no? I una altra cosa que passa en aquestes cases contemporànies és que s'eliminen els espais que acompanyen, o molts espais que acompanyen les feines domèstiques. Per exemple, la típica bugaderia, no?
Sí.
Que és un espai que podria això acompanyar o que acompanyava una tasca de cures, com podria ser de rentar la roba, però que de sobte desapareix, perquè o s'incorpora a la cuina o se converteix en una altra cosa, no? Clar, això que mos dona? Mos dona aquestes urbanitzacions de casetes adossades on totes les cases són iguals,
val? Sí.
I què passa? Que hi acaba vivint gent pues, igual, els uns en els altres, no? I això, en final, el que fa és fer guetos i generar segregació social, no? En final, en aquestes urbanitzacions, les famílies que hi viuen, més o manco, tenen la mateixa condició social, econòmica, unes i les altres, no? I la mateixa estructura familiar.
Duen els nins i les nines als mateixos col·legis, més o manco, mateixes activitats...
Exacte, sí. I això, i mateixa
fan
estructura
paella,
familiar.
Fan la paella, es diuen.
Correcte, i tenen un cortador de cesp, normalment.
Oh, que fa renal. T'anava a dir, perquè, clar, un parèntesi, clar, un podia pensar, al fil de tot això que estàs dient, el problema no és on és la cuina, o si hi ha un espai que aïlla encara més la cuina de la resta, sinó el problema és que la cuina l'habita, la continua habitant la dona.
Mm.
Clar, per tant, podríem dir en general, clar, el problema, per tant, la solució és anterior a la pròpia construcció de l'habitatge.
Sí, però si tu, a dins d'aquest habitatge, a dins d'aquest, diguem, sistema de que se cuina, l'habita se dona, si tu aquest espai l'integres en altres espais, val, o el fas un espai més comú, o
sí, com que convides més.
El relaciones també amb altres espais de sa casa i fins i tot en l'espai exterior, no? Amb espais exteriors o semi-exteriors de sa casa, això ajuda a no invisibilitzar, no? O amagar cada vegada més aquestes feines domèstiques normalment relacionades en ses dones, no?
Uh-huh.
A part, això lo que fa és que continua separant els espais públics de sa casa dels espais més privats, no? Diguem, sa sala, el menjador, de sa cuina, els dormitoris, els banys, no?
Uh-huh.
Perquè, clar, o sigui, això... diguem que se reflecteix també allò que passa a l'espai públic, a l'espai exterior, que diríem que quan separen l'espai exterior, que és allà on se prenen les decisions importants, no? L'interior és allà on passa allò domèstic.
Clar.
Per tant, la dona podria entendre l'interior com a lloc de feina, mentre que l'home podria entendre l'interior com a lloc de descans. No?
Clar, està clar.
Són una altra vegada aquestes jerarquies que se tornen a posar de manifest en aquestes disposicions especials, no?
Un altre concepte que jo crec que podria estar vinculat a la perspectiva de gènere és la flexibilitat, no?, dels espais, que, o sigui, que siguin suficientment diàfans o suficientment adaptables com per no generar compartiments estancs, no? Bueno, és un poquet també el fil d'allò que estàs dient, no?
O que apareguin, per exemple, aquests espais per treball productiu dins les cases, no? Aquestes oficines que no tinguin per què ser un cubicle on hi hagi una taula i un ordinador, no? Que se puguin, de qualque manera, flexibilitzar aquests usos i estar connectats, no?
Molt bé. Alguna cosa més? Jo he estat mirant exemples, i vull demanar-te, per començar, exemples de països, ciutats, que ja se comenci, o que fa temps que se comença a tenir en compte aquesta perspectiva de gènere, per exemple. Mm-hmm. Qualque model, si se pot dir model.
Sí, de fet, bé, havien xerrat ja de les Hof de Berlín, que són les que ja proposaven aquestes cuines compartides, que és això que dèiem, no? Fet de que les feines normalment individuals de les cases se puguin fer de manera col·lectiva. I, de fet, la setmana que ve m'he apuntat aquí per xerrar d'uns habitatges, que ara ho pronunciaré terriblement, Frauenbergstadt, una cosa així, que són a Viena, que són de l'arquitecte Francisca Ullmann, que és un projecte d'habitatge públic que se va construir, que va ser construït i dissenyat per dones i per a dones.
Que bé.
Per tant, és un exemple superinteressant que en xerrarem la setmana que ve. Però us vull posar uns deures de cara a la setmana que ve per reflexionar sobre tot això, perquè és vera que aquests temes moltes vegades són una miqueta conflictius, no? Perquè ho tenim molt interioritzat el concepte d'habitatge, per exemple, i clar, costa, no?, canviar els paradigmes. Però simplement que facem com una anàlisi d'aquestes feines domèstiques i pensem i dibuixem fins i tot el que jo dic és viatge de sa roba, no? Tot és recorregut que fa sa roba des de que mos la llevam fins que arriba en es poal de sa roba bruta, fins que sa renta s'estén i torna a l'armari, no? I jo crec que això sol reflectir, si ho faim dins que nostre, sol reflectir lo poc rendibles que són els recorreguts d'una casa quan xerram de les feines domèstiques. No? Veurem que fa un recorregut, fa un viatge llarguíssim, sa roba, no? No és massa funcional.
Des d'on te la lleves fins que s'ha de rentar i
se renta, s'estén i torna a l'armari.
Està molt, molt interessant, mai? Això. Però aportaràs qualque tipus de solució perquè el viatge sigui més curt? Més, vale. No, i col·lectius que també és cercat. Bueno, el col·lectiu Bàtic, a nivell teòric, són bastant potents, composat per Silvia Álvarez Merino, Cristina Platero Azpilicueta i Carlos Ostolaza, que bueno, no cal dir que són del País Basc, i estan també fent feina amb aquesta qüestió fa anys, i després un referent que evidentment coneixes perfectament, que és na Zaida Moixí. No?
Sí, de col·lectiu, bé, que va estar a Col·lectiu Punt 6, va ser una de les fundadores de Col·lectiu Punt 6, i que té uns llibres ben interessants sobre disseny en perspectiva de gènere, tant de ciutats com d'habitatges.
Molt bé, Cristina, idò, la setmana que ve, amb aquesta roba i la seva aventura homèrica, li donem la secció. Gràcies.
Tres ràdios, diversitat.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
Continua el programa ara amb Miquel Hernández, el control tècnic. Ho dèiem a l'inici, Eduardo Mendoza és el nom propi de la secció d'avui.
Antes no ves ahora sentimientos al fin. Hay caminos que se dan varias veces para mí. Yo voy probando.
Una galerada que sempre coordina, condueix a Maria Cuanet. Maria, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Vull dedicar, a més, a un dels autors que segurament més èxit tenen, almenys en determinades generacions, d'aquells que escriuen en castellà.
Sí, Eduardo Mendoza, que és bé, autor de més de 19 novel·les, també ha filtrejat un poc amb l'assaig i amb la dramatúrgia. Ha escrit obres de teatre.
Sí, senyor.
La primera novel·la que va escriure és La verdad sobre el caso Savolta, i la va escriure des de Nova York, perquè hi feia feina segona com a intèrpret. Això és una cosa que jo no sabia, tu ho sabies?
Sí, ho sabia. No, és una dada que no té molt present, però sí, en qualsevol moment l'he incorporat.
Bé, i després va tornar i va escriure El misteri de la cripta embrujada, i altres, però destacar amb La ciudad de los prodigios, no?, que és Barcelona, i Barcelona és un dels escenaris de Mendoza on transcorreixen moltes de les seves novel·les. I en Mendoza té la capacitat, per això, de que és un autor on al voltant d'esqual hi ha bastanta unanimitat, perquè a part de que sol agradar, poca gent te trobaràs que te digui no, mira, a mi Mendoza no m'agrada. No sé si estàs d'acord amb això, Rafa.
Sí, no m'entusiasma, no és un autor que m'hagi acompanyat sempre allà d'una manera molt, molt intensa, però és veritat que quan m'he acostat a ell m'ha convençut.
I damunt cau bé, perquè no sé si teniu la seva cara present, sí, però és com una cara molt amable, molt simpàtica, sí. I té aquesta sornegueria, la seva cara, que també tenen les seves novel·les, no? Les seves novel·les, normalment hi trobem una veu que és aparentment ingenua i naïf, no? Però en realitat està, a través d'elles assenyala, així com qui no vol la cosa, moltes disfuncions socials, els mapes de privilegis, en les relacions entre els personatges, i també tots els sentits moderns. És un humor absurd i intel·ligent, i vas a recordar en GURB de 5 notícies de GURB, no? Una de les seves novel·les també més recordades, que és de dos extraterrestres que venen a investigar com és la Terra, i és primer que hi ha caigut és en GURB, i com que no en tenen notícies, el segon ve a la Terra a veure que, i bé, no desvalorem el final, però és totalment absurd i histriònic, inclús.
Delirant.
Exacte, delirant. Però ja simplement que aquesta premissa li faci veure amb ulls d'extraterrestres i el món i descriure-lo, no?, com se passeja per Barcelona i explica totes les coses superestranyíssimes que fem els humans, és una lectura que té la virtut de ser fàcil, sent igualment intel·ligent, perquè un llibre d'en Mendoza te'l llegeixes amb facilitat, no has d'estar remirant, però...
Però té moltes capes.
Té moltes capes, exactament. És com pot entretenir a un lector més jove i que només vegi la part absurda, però després, això, el que comentàvem al principi, hi ha tota la part com de crítica, no? A part, ell també té un llenguatge bastant original. Combina anacronismes amb llenguatge de carrer. Per això és un dels exemples de que humor i intel·ligència no tenen per què estar enrellits, i de fet no ho estan. El bon humor sempre és molt intel·ligent, no?
I tant. Què has llegit d'ella? Sí que...
Jo he llegit el darrer, abans de l'aventura, l'extraordinari viatge de Pomponio Flato, que el varen comentar aquí no fa molt,
sí,
que m'ha encantat. És a dir, és aquest llibre que rius en veu alta, i a mi m'acosta riure en veu alta, igual que m'acosta plorar llegint un llibre. També he llegit La verdad sobre el caso Savolta, El misteri de la cripta embrujada, però tot això bastant més jove, i ho hauria de tornar a visitar perquè fa estona que no ho he llegit. I també, bé, és que sin notícies de GURB. Però me queda bastant per llegir de Mendoza. I és una cosa que me fa il·lusió.
Que t'ho deixo continuar, no?
Sí.
Per la seva...
Sí, perquè crec que en Mendoza també és un poc una lectura d'aquestes com antídot. Que quan ja estàs fart de coses molt, molt denses o molt dures, que va de xerram o intenses... Un Mendoza és com un...
Sí, un poquet una bufada, no?, d'aire fresc, d'obrir una porta que t'adu cap a llocs amables, no?, i confortables. Està molt bé.
Sí, exactament. A la vegada això, que té una mirada molt aguda damunt la societat, per mi, trob. I, bueno, com ja sabeu, la seva obra ha estat elogiada i reconeguda en varis premis, com el Premi Cervantes, Princesa de Astúries, el Premi Planeta, quan era algo que podia fer encara.
Que tenia un prestigi, no?
Exacte.
Que se podia llegir allò que guanyava, que era finalista.
També ha tingut premis a França, premis com a, crec que és Fèmina, bé, com premis bons també a França. I res, vols afegir qualque cosa més, tu, en Mendoza?
No, és d'aquests autors que és vera que de vegades, crec que ho hem comentat també, que fa per a llegir algú que és un best-seller per prejudicis meus, en aquest cas. Mm-hmm. Vull dir, no hi ha una altra raó així de pas, no? És titllat moltes vegades d'autor comercial, però és veritat que si superes aquest prejudicis és allò que tu dius. Per ventura no hi pens massa, venga, vaig a comprar allò de res que ha publicat a Mendoza, però com ha caigut en les meves mans una novel·la seva, he disfrutat molt. I això té molt de mèrit, també. No perquè m'hagi fet disfrutar d'això, sinó perquè fa disfrutar moltíssima gent.
Sí, jo crec que fa disfrutar molta gent i també fa llegir molta gent.
Sí, que està molt bé. Com a porta d'entrada, també, no?
Exacte.
De lectors i lectores.
Exacte. I en aquesta estela, no? Tenim sí. aquí avui...
Una d'aquestes persones.
Una d'aquestes persones.
A qui fa
llegir. Tenim en Xisco Mà, que és un lector molt fidel de Mendoza, tant que ets l'únic autor que llegeix. Hola, Xisco.
Hola, Xisco, com estàs? Benvingut a l'aviador. Clar, anem a contar a l'oient, no? Que quan na Maria me va proposar... no me va proposar Mendoza directament, me va proposar Mendoza a través teu. Deia, no, jo tinc una... Parlant de coses un poquet estranyes, o de coses rares, o de filies, o de fòbies, pues, tinc un amic que només llegeix a Mendoza. No pot ser, de sí. I jo el duré, idò, ja està. Has estat el pretès per parlar d'un gran de la literatura contemporània, com és Eduardo Mendoza, però que sàpigues que primer hi eres tu. Com vas començar? Com la primera aproximació, si te'n recordes?
Sí, me'n recordo perfectament. Va ser lectura obligatori a tercer d'ESO.
Però,
bueno,
que era GURB?
No, Riña de Gatos.
Ah, Riña de Gatos.
Sí, si notícies de GURB me'l van recomanar més endavant.
Molt bé.
Però va ser Riña de Gatos i vaig trobar molt bo, m'agrada molt. I el que és procés de me llegir en Mendoza va venir quan ja vaig anar a la universitat. Vaig anar a estudiar a Galícia i plou molt, no pots fer gaires coses.
Coruña. És que ja saps que a Santiago la pluja és poesia, a Coruña no tant, perquè va acompanyada de vent normalment, però és una ciutat molt guapa, molt interessant.
Estic a Coruña i vaig venir a la biblioteca a cercar llibres per llegir i vaig recordar Riña de Gatos, que m'havia agradat molt i no sé quin va ser l'ordre de lectura, però vaig començar a llegir, m'ha agradat. La bibliotecària me va recomanar 5 notícies de GURB i fins que va arribar un moment que m'ha dit que hi ha altres autors que pot llegir i vaig provar i no veava manera.
Ostres, s'ha de matisar perquè què estudiaves allà?
Jo estudiava ciències de l'activitat física i l'esport. És a dir, jo he de reconèixer com veig, Maria, que no som un gran lector de novel·la, sí que m'agrada llegir altres coses enfocats en la meva professió.
Clar.
Però he de reconèixer que amb en Mendoza el que ha dit ella va ric molt, ric. És un autor que crec que fa introduir-nos en la gent que no som gran aficionats a la lectura llegir.
Clar, o sigui, has llegit, òbviament, llibres de text, perquè se suposa que has acabat, de fet, vestit de un xandall, segurament. Has acabat aquell grau, no?, i t'hi dediques a assajos, imagino, relacionats més o menys o no en la teva professió, però si diguem que, si parlant de narrativa, te centres en ell.
Exacte.
Clar, però tu has d'esperar que tregui llibre. Sí.
Bé.
O vas faig... rellegint, també?
No, no som un gran necessitat. He de reconèixer que de res aprofites viatges, com que viatjam, faig fent un bon equip ciclista, molt de viatges, moltes hores d'hotel, i aprofites viatges per viatjar. I és veritat que aquest de res m'estan costant un poc més.
Sí, és de res que ha publicat.
Sí,
ostres,
sí,
per més densos, per més...
Sí, troc que respecten són quins, com de Maria el viatge de Poncio...
Pomponia Flato,
exacte. Molt dinàmic, trob. I aquest darrer l'he trobat un poc més enrevessats i sempre solien tenir, els primers que llegia, solien tenir un gir en el final molt, molt graciós. I en aquest darrer...
Sí, t'ha costat
una mica més, però...
Clar, fas feina per l'Illes Balears, que ara mateix teniu allà com el pres... no sé si... Ara me permets el parèntesi?
Claro,
perquè, clar, tenim els companys i companyes d'esports que estan molt pendents d'aquesta història. Sí. Si has de dir qualque cosa, és el moment.
No
te deixen.
No, s'equip amateur, Elit Sub-23, s'ho veig endavant, que és on faig feina
això,
jo.
Això sí.
I jo amb moltes ganes.
Bueno, sí, que... ja està, l'altre ja...
ja,
l'altre. Ara t'ha passat.
estat en compromís. No, tancat el parèntesi esportiu i continuem amb la literatura.
No, bueno, vull dir, també mos podria xerrar de molta actualitat ciclista, en Xisco.
Jo m'encanto el ciclisme.
Sí?
Sí, vaig en bici també. No vaig 300 quilòmetres cada dia, però vaig en bici.
Lo que, bueno, clar, està convidat a l'aviador, així que xerrant de literatura, està convidat a la galerada. No, res, jo és això, m'havia semblat, ben xiscola, no?, el conec de fa estona i d'ençà que tinc la llibreria, la gent li agrada que, vull dir, sap que llegesc, i per tant la gent me xerra les seves lectures. I en Xisco me'n record molt d'això, de dir-me, no, jo només en Mendoza. I ho trobava molt curiós, però també molt... Si n'has de triar un, trob que molt bona elecció, saps? Perquè, no, jo el que te volia demanar era... però crec que mos vas contestar realment, que té la literatura de Mendoza perquè li dediquis tota l'atenció, però més o menys com us has dit, que rius amb ell, no?
Exacte. Mm. No, els personatges principals solen, és que són un poc un humor absurd a vegades i els personatges troben molt graciosos. Mm. I el gir final de la majoria de les obres troc que me fa ganes arribar, és a dir, me fa ganes continuar per arribar al final de la lectura per veure com serà aquest...
Com te sorprèn aquesta vegada.
Exacte. I potser amb aquest darrer llibre m'ha passat això que no l'he vist tan clar i... Però bé, me segueix agradant igualment.
Sí, no? Molt bé. Que canvia un poc l'estructura en aquest darrer llibre, es pot ser...
Exacte.
Jo no llegeix les dues darrers, com a mínim, crec que no les llegeix.
Jo tampoc.
De totes maneres, me quedo el darrer. Me quedo en viatge, de fer-me viatge.
Molt bé, clar, són moltes hores, no? Ja sigui d'avió, ja sigui d'autobús, ja sigui...
Sí, no, Mendoza té predilecció per personatges marginals, no?, que miren la societat com amb estranyament. En xerrat d'en Gurb, que és molt clar, perquè és un extraterrestre, però, per exemple, Pomponio Flato és un romà que se'n va a les terres de Judea i també no acaba d'entendre gaire les tradicions, com viuen, no?, els jueus allà. I damunt ho fa amb una carta, no?, que és sempre... Això també és bastant habitual, que personatges... la narrativa sigui que s'està dirigint a qualcú altre, sigui a través d'una carta que li escriu en Pomponio Flato explicant-li les aventures en a qualcú que no sé qui és, però qualcú que hi ha a Roma, que el deu llegir, però en Gurb també escriu en la organització que els ha enviat a la terra, no? Hi ha algo en aquest sentit. Te volia demanar, quina novel·la o quines destacaries per damunt de tot, de les que has llegit. Ara aquí, si qualcú no ha llegit Mendoza, com li diries, bueno, pues... comença amb això, no te perdis aquesta.
Clar, la primera que vaig llegir, lògicament, com que m'ha agradat molt, pues, és una lectura que recomanaria.
Que recordem és Riña de Gatos.
Riña de Gatos, sí, perdona. Que xerrant de les notícies de grup, m'havien xerrat tant, m'havien creat tant d'expectació, que clar, no me va aparèixer tant.
Tan rodona, la mia.
Però és que pràcticament qualsevol. I la veritat, sobre el cas a la volta, sí, lo millor no és més graciosa, diria, però el vaig trobar molt bona. No sé si és perquè és la primera i lo millor tenia... En el seu moment ell devia tenir més idees, però vaig trobar que era molt divertida.
Molt rodona, sí.
Sí, divertida.
Sí, Joan, no la record molt, però sí que recordo un personatge que és un detectiu, no? En la verdad sobre el caso Savolta, me sembla. Que,
sí,
i que jo recordo com que no sé si m'acabava de caure bé, però a la vegada m'interessava, saps? No era... Però a vegades un personatge no te cau bé, ja no pots seguir la novel·la. Jo, això m'ha passat, de deixar una novel·la perquè el personatge no l'agrada.
Sí,
però...
És molt exigent.
No, però si no estàs vibrant tot el que hi viu, és com...
No, jo deixo una novel·la moltíssimes vegades. Sí, jo dic que si a la pàgina 60 no t'ha enganxat, fora.
Sí, fora.
Però no perquè un personatge no me caigui, perquè per aventura aquest personatge està allà perquè no te caigui bé.
Clar, no, totalment. Però bé, en aquest cas record que això no m'ha de treure.
I... No, estàvem demanant en Xisco quin rànquing faria.
Exacte, sí. Què més?
Un rànquing és difícil. De totes maneres, per exemple, La ciutat de los prodigios m'ha agradat. És que no puc fer un rànquing. L'aventura del tocador de senyores també va ser bastant graciós. I sí que, per exemple, per remarcar una dada de res que llegi, que és El rei recibe, té una anècdota molt graciosa aquí a Mallorca.
Sí,
però comença
no
amb una...
No me'n recordo aquesta.
És que el vaig llegir fa poc. Comença amb una boda, real, que és a Formentor. I això, personatge marginal, un periodista que li dona una notici un poc que no prima ser rellevant, i en el final sí que converteix des d'aquesta situació que pregi irrellevant d'una boda d'un rei que ningú coneix, acaba amb una bona aventura. I estic seguint encara, mem, com continuen els següents llibres, perquè crec que van tots lligats uns amb els altres.
Sí, és una trilogia. Hi ha El rei recibe, El negociado del yin y el yang, i, que ho tinc aquí, Transbordo en Moscú.
Exacte.
Que són els llibres d'aquesta trilogia. I després d'això encara ha publicat Tres enigmas para la organització el 2024,
que
és el darrer que ha publicat. Forma part, però, d'aquesta trilogia?
No,
per mi no. Per mi no.
És a part.
I una pregunta. Aquí encara mos deies, la de Formentor. Sí. Passa tota la novel·la a Mallorca o només a la boda?
Només al principi. Només al principi. I després... de fet, se mou molt en aquesta novel·la. Sí, se mou. Crec que és a Barcelona, crec que també va a Nova York, als Estats Units segur, i a un país, en principi, no m'ho vull equivocar molt, però no sé si és imaginar i inventar, perquè aquest rei no se sap molt bé de bones. És del nord, però no se sap exactament. Per mi m'equivoc, però... No ho deixen molt clar, de bones.
Sí, no, el cita, potser. Sí. Deixa un poquet a la teva imaginació o intuïció, no? També. Sí.
Molt bé, jo record quan estudiava la carrera de comunicació visual a la Universitat Autònoma de Barcelona, va venir Eduardo Mendoza a fer una conferència i l'auditori estava ple i un munt de gent demanant que els hi firmés els llibres. I el record també, això, el que us he dit al principi, una persona molt simpàtica.
Hi ha escritors, escritores... Maria, que retrata molt bé una ciutat, no? I si xerrant de Barcelona, és Manolo Vázquez Mortal en la seva sèrie de novel·les negres, El comissari Carballo, Rodoreda, òbviament, Montserrat Roig, Juan Mercè, i un d'ells també seria Eduardo Mendoza.
Eduardo Mendoza, exacte.
Sí.
Sí, totes les ciutats que hi ha dins una ciutat, no?
Efectivament.
Cada autor mos en pot dur una. A mi ara m'ha ven escap una altra, que formava part molt de la meva adolescència, que són en Jaume Martí... en Andreu Martí i en Jaume... no sé què. Però tenen la sèrie de Flanagan.
Ah, Flanagan, sí.
Que és això, per un públic jove, i és un lloc que viu, si no a la mina, un barri molt semblant, i que comença a fer de detectiu. I també retrata una Barcelona que ja no existeix, òbviament, perquè és dels anys 80-90, i aquest lot d'un moment donat s'enamora d'una de Pedralbes, no? I clar, aquí ja pot ja xoc de classes i tot, però ho record super... Jo no coneixia Barcelona en aquell moment, i després anar a Barcelona i reveure aquests barris, no?, que ja has conegut a través de la literatura, és interessant, però sí.
Interessant. Un dia podríem dedicar una secció a una ciutat i als autors i autors que l'han retratat, no? Barcelona, Madrid, Londres, Dublín, imagina't.
I Palma, tindríem material?
Sí. Només amb els llibres d'en Llop, per exemple, ja tindríem moltíssim per comentar. Sí, podríem començar per Palma i Eivissa, també, la podem fer.
Ho farem.
Sisko, moltíssimes gràcies per ajudar-nos avui a la secció.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé l'aventura professional a la Vall.
Gràcies.
I visca en Mendoza.
I visca en Mendoza.
Que te faig aquí.
Maria, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Me quedaría a vivir la certeza que me das es un rastro. Estoy soñando, estoy soñando, o está pasando en realidad, siempre en medio de esta línea de polaridad. Entre un bien y un mal, entre un sí o un no. No sé qué hacer.
IB3 Radio es participación. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9.
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que
guapo. I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
I ja sabeu que és dimarts, toca entrar a visitar una llibreria. Avui, Mònica, més un espai molt especial perquè és un espai, diguem, metafòric.
Un espai online.
És un espai virtual, exactament. Virtual. Va néixer com a botiga física entre el 2006 i el 2013. Però Anna Carme Florit, que és la llibretera que avui ens acompanya, va haver de tancar per qüestions, clar, tenir la llibreria, ella mos ho contarà ara, tenir la llibreria a la Llor, efectivament, és un lloc molt petit, però ara continua amb tota aquesta aventura en línia i, a més, promocionant i donant sortida també a una demanda que hi ha per obres d'autors o relacionades, en certa manera, amb Menorca. Carme Florit, com estàs? Benvinguda.
Hola, bones tardes.
Què tal, com va? Gràcies per entrar a l'aviador, perquè a més sabem que estàs en unes circumstàncies un poquet especial, perquè estàs amb els tres nets, m'ha dit Mònica, no?
Sí.
Ni més ni manco, tres. Sí.
Estan allà llegint.
Que bé.
Els dos que saben llegir, l'altre va fent.
I l'altre fa allò que pot. I llegeixen-te per influència teva o què?
Bueno, no sé,
poquet,
també
sí.
Sa mare també li agrada molt llegir, els pares que... també li agrada molt llegir, la veritat és que tothom li agrada a casa.
Molt bé.
I Carme, com va ser aquesta història de realment arribar a obrir sa botiga física, sa llibreria, i aguantar uns anys després que va passar, o com te mana?
Bueno, sí, va agafar sa llibreria el 2013 i la vaig tenir fins a agost del 2016, que era el setembre. I, bueno, jo vaig agafar un traspàs, era una llibreria que ja estava en marxa, però, clar, amb els lloguers i això és complicat, perquè encara que tinguis més material, encara tinguis regalets i material d'escola i això, bueno, és complicat dins un poble petit. I, finalment, pues, també estava molt fermada, vaig decidir així fer un tomb, un canvi de vida. I vam obrir, bueno, vam crear la pàgina web i sí que es deia que no dic de sol, no dic altres coses, però bueno, se m'adona així un poc de vida amb aquest tema que m'agrada, els llibres i tot això.
La tenim davant la web, hi ha una guia de Menorca, del Camí de Cavalls, també de la Serra Tramuntana, hi ha diferents productes, però el menú és molt extens, no? Perquè tens bueno, llibres sobre Menorca, paper, no sé, tens...
Papereria.
Sí, papereria, jocs de taula. M'ha cridat atenció un subepígraf, diguem, que és comunió. Què és això?
Ah, vale. Bueno, ja, sí, els llibres, els típics llibres de comunió, allò que de firmes, que de deixar casa ja no sé si sempre massa, ah, ja no es fan massa
curiós,
comunions.
Sí, sí.
Sí. Però això quedaven, sí.
I
quedaven...
Ha... Mm-hmm. Digues.
Alguns exemplars, i bueno, normalment d'aquestes coses ja no reposo molt, però bueno, si va sortir el que va sortir, doncs pues allà està, per vendre.
I ens agraden molt també les esferes terrestres. Jo, de petit, sempre tenia alguna esfera terrestre, me queia de tant en tant, la rompia i, per sort, me tornaven a regalar una.
Carme, i què tens? Tens tot un apartat dedicat a Menorca, a part de tots aquests complements, i efectivament en aquest apartat veiem que tens tot tipus de productes. Obres d'autors d'aquí, de cuina, de... Què és el que més te demanen i des de on?
Sí, en realitat el que més me surt és això, llibres editats aquí a Menorca, que tenim bueno, l'IMES, Centre d'Estudis Locals, el GOP, i algunes editorials així petitones com Editorials Llamas, Editorials Ses Voltes, i clar, aquesta gent, bueno, si tenen alguna cosa i algú m'ho demana, pues, jo ho envia fora, a la península, a Catalunya, inclús gent d'altres comunitats autònomes, que, bueno, altres països no fan aquesta feina.
No, no.
També he enviat alguna cosa, eh? Alguna clar. Cosa a Holanda, a França, he enviat, però més així a nivell d'Espanya. Sí.
Nosaltres...
Sí, bueno, és el que més me surt. Les guies, també les guies això de Menorca i els mapes, això també és el que me demana, bueno, el que soles vendre més.
Clar, havíem imaginat que tot sent de la Llorta te feia les demandes a tu de llibres, no? I mos ha sorprès, parlant amb tu, que era més aviat, no al contrari, no? Però que sí que hi ha molta sortida de totes aquestes obres locals, insulars, de Menorca, de tot tipus de literatura, que sí que tenen sortida. Així com ho fas, Carme? Tens un petit magatzem a casa teva? O com t'organitzes?
Sí, tinc així com un poquet de... com una habitació dedicada a això, a tenir les cosetes que tenc, i també hi ha coses que les acom sobre la marxa quan m'ho van demanant, saps? Que és... potser l'editorial mateix ja ho envia o coses així, no?
I la gent del poble no te fa les comandes a tu dels llibres que...
Bueno. Algú sí, alguna cosa sí. També persones majors, els pobles, que quasi em faig més feina amb aquesta gent que li costa més emprar internet, en telefonen i em diuen, pots aconseguir aquest llibre? I els cerc, i els dic que seva. I quasi funciona més així amb el poble que amb gent més jove.
I doncs això també és interessant, no? Perquè els joves, sí. És vera que també se diu que ara llegeixen molt, però tal vegada tenen altres fonts o llibres electrònics.
Bueno, exacte. La gent jove també, avui en dia també, i això no m'ho hem dedicat, és llibre electrònic. És que hi ha gent que li agrada més. Jo m'agrada més el paper, però bueno, hi ha gent jove que sí que li agrada més el llibre electrònic.
I Carme, no han dit el nom de la llibreria, se diu Llibreria Illa. Trobam també aquesta plana d'internet en tot el que oferiu, però, clar, supos que tu també a l'hora de... No sé si te demana moltes recomanacions. Nosaltres sí que te'n demanarem alguna cosa que m'ho recomanaries, que has llegit darrerament, que t'hagi agradat més, o quines obres de Menorca t'agradaria compartir també amb nosaltres i amb tothom que mos escolta de Menorca mateix i les altres illes.
Sí, bueno, així, llibres de Menorca, hi ha tota aquesta gamma de cime, que tenen guies de bolets, i les guies de medi ambient, i que estan molt bé, que són aquestes coses que me surten molt bé. I després, bueno, de cara, tal vegada, a més... que m'agrada molt, per exemple, en el Vida Lindo, els llibres en el Vida Lindo, i així per juvenil, en Eloi Moreno també és un autor que m'agrada, que també m'agrada ja llegir-lo, però té llibres així com molt interessants per això.
I llavors tens... Bueno, no, perdona, digues que no te volia interrompre.
No, i després també m'agrada llegir així com és un poc més de política, que això també m'agrada, i això també m'agrada, bueno, llegir ara darrere ho estic llegint, aquest que diu ni una, ni gran, ni llibre, de rotes d'en destructor, però coses així.
Sí, assajos per aventura també d'actualitat, no?, que te vinculen a tot sí. Allò que ens està passant, no?
Sí.
Clar, en aquest sentit, Carme, l'ofici teu, aquesta feina de llibretera és totalment vocacional, entenem, per la teva afició a la lectura, funciona, en el teu cas, com un complement a la teva altra feina principal, entenc, però continua sent una tasca romàntica, no? Malament tinguis aquesta part de magatzem a casa teva, si tens espai, és diví, no? Però... Era el teu somni dedicar-te'n als llibres?
Bueno, m'ha fet una il·lusió, pues, això, agafar la llibreria aquella que tota la vida havia vist allà en el poble, que sempre havia estat des que jo era joveneta, i m'ha fet, quan estava per traspassar, m'ha fet il·lusió. Me va coincidir un moment de la meva vida que havien despedit una feina i... Em va fer com a il·lusió, però bueno, vaig veure que tampoc no podia ser, no podia ser per el tema econòmic. no arribava, era massa just. I vam fer
no és fàcil.
Un altre canvi.
I doncs, recordant, llibreria Illa, tot junt, llibreriailla.es, i aquí podeu fer totes les recomanacions. Podem donar el telèfon, també, que surt aquí?
Sí.
És el 627-9578-68, 627-9578-68, que també podeu fer les comandes, i allà na Carme vos atendrà. Idò, molta sort en tot allò que facis, que aquests nets que tens ja lectors continuen amb aquest bon hàbit, per favor.
Sí, sí.
I així evitarem que siguin ciutadans de segona, el manco intel·lectualment, que és allò, que és un problema que tenim ara mateix. Moltes gràcies, Carmen.
A vosaltres.
I dona, Carme Florit, llibreria Illa, i a més, Carme, t'hem portat aquesta cançó vostra per tancar i per fer un pot d'ambient, en aquest cas, de la York.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
I de música menorquina ho deixem per avui. Ja sabeu que arriben les notícies ara mateix a les 7 i que nosaltres tornem demà a les 6. Vagi bé.
Ai, ai, tenies cap de dragó. Quan van arribar sa penya començaren a tocar. I varen sentir estufar.
Saps animal qui renya?
Quan l'animal va sortir amb sa coen revoltada de sa primera estopada ja el va mig estremordit. Ai, ai, l'animal era de pèl. Ai, ai, tenies cap de dragó.
Madonna sortia al portal quan va veure tanta gent.
Si em matau l'animal, jo busco un vital.
I el pare Martí Cardona s'ho mirava d'un lloc baix.
Això és un llangardàs,
jo n'he vist a Barcelona.
Ai, ai, l'animal era de pèl. Ai, ai, tenies cap de dragó. 10 dies, 12 matxers, rama varen traginar per l'animal socorrar que tenia pèl de més.
15 vaixells van anar a Eivissa per Dossal, per salar l'animal.
Ai, ai, l'animal era de pèl. Ai, ai, tenies cap de dragó. Si a poc ho interessa que s'anima a vulgui veure posat damunt d'una teula, ala, i el tenen salat.
Tot i que